La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia, la ràdio és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata mos té sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sempre en cada missió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Molt bon dia. Són les 12:04 i avui estem a 8 de gener. I si ahir parlàvem de les rebaixes, que per cert, tornem a posar en marxa el que posem tots els dies, el que vosaltres vos feu partícips d'enviar-nos el que vos pareix. Recordeu que teniu que escriu-nos a protagonistesvr@gmail.com. Perquè hi havia un temps, sí, mos remetim a un conte, no? Hi havia un temps, o això ens expliquen les llegendes urbanes, en què la pujada de gener era una anècdota puntual. Una xicoteta anècdota d'esquadre financer després de les festes. Pensàvem, bueno, ja passarà. Dèiem mentre ajustàvem el cinturó a final de mes. Bueno, fins a arribar a finals de mes. No, hasta principis de l'altre, que era quan cobrava. Però ara pot ser per la inflació, juga a fer-se un poc la simpàtica, pareix que aquesta famosa pujada no té final. Per tant, benvinguts, amics. Benvinguts a la pujada de cada dia. Perquè obres el supermercat i reps un festival de preus que pareix més un concert de luxe que un puesto on vas a comprar menjar, no? Perquè un sisam te costa el mateix que una entrada a primera fila. I què dir del preu d'oliva? Que bé ja es podria vendre les joieries. A este ritme, pronte farem cates d'aigua i de l'aixeta amb aire marinat. Perdó, maridat. I després ve el preu de l'energia. Ens hem convertit en autèntics experts en estalviar llum. Sí, sí. Apaguem les bombilles a una velocitat igual que a la velocitat de la llum. I encendre estufes només quan estem a punt de convertir-nos en un ninotet de neu. Però no vos preocupeu, que les companyies ens envien gràfiques amb una sonriseta dient-nos que hem consumit menys. Menys? Sí, pràcticament vivim a fosques. Però la puja diària no se queda així. Ah, no. Parlem també de gasolina. Cada volta que omplim el depòsit estem fent, o això mos pareix, una inversió immobiliària. I ens tornem ecologistes. Perquè ja no pensem en agarrar tant el cotxe perquè veiem les distàncies més curtes. I el lloguer? Va bé, eh? Si pagues menys d'un rinyó al mes, eres un afortunat. I casa tus pares te pareix una meravella. La llibertat, i què més dona? El rinyó se queda al puesto. En fi, alguns ja considerem el carrer com una opció més econòmica, perquè a més així fa molt bon temps. Però clar, sempre que no ens cobren també per respirar l'aire. En fi, ens hem acostumbrat a aquest nou esport, sobreviure en aquesta pujada eterna durant tot l'any. Això sí, eh? Amb un estil. Però si alguna cosa sabem fer és enriure-nos de qualsevol situació. Ens hem convertit en mestres de la creativitat. Menús fàcils de fer i en quatre ingredients. Plans socials que no impliquen diners. Gràcies als parcs, al senderisme, etc, etc. I càlculs mentals per a decidir si el cafè es tracta d'un extra de luxe inassumible. Ens hem fet tot ja mestresses de casa, eh? En definitiva, la cuesta d'enero, la pujada de diner, s'ha globalitzat. S'ha fet diària. Però, claro, som gent resilient. I ens preguntem com ho fem, com ho fem. Només somriurem, apagarem la llum per estalviar i menjarem les ofertes. Sí, sí, allò que està a punt de caducar, que ho posa més baratet. Qui sap, pot ser fins i tot somriurem per tot. Això sí, i pensem una altra vegada, perquè riuremos no costa diners. Since you've gone, I've been lost without a trace. I dream at night, I can only see your face. I look around, but it's you I can't replace.
Estás a la 92.2 FM.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Dissabte 11 de gener, a les 7 de la vesprada, marxa cívica per els carrers de Villarreal en commemoració de la crema de Villarreal el 12 de gener de 1706 en el transcurs de la Guerra de Successió, eixida de la comitiva des de la seu de Socarrat i recorregut per Avinguda Cedre, Pere III, Major Sant Jaume, Plaça La Vila, Major Sant Domènec, Lluís Vives, Torre Mutxa i Plaça Major, on es dispararan diverses salves. Dissabte 11 de gener, a les 7 de la vesprada, marxa cívica commemorant el 12 de gener de 1706.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Enero, ese mes en el que todo parece costar un poco más. Pero en McDonald's lo hacemos más fácil. Menús deliciosos a precios irresistibles. Servicio a mesa para disfrutar sin preocupaciones. Y McDelivery para esas noches de sofá y peli en casa. Porque con McDonald's la cuesta de enero te cuesta menos. Venga, que te lo ponemos en bandeja.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
En la Força de Grúas Tomás, Nice, Elevat. Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
¿Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y... formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis León Auto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Mire, n'hi ha dit, va tindre lloc la conferència de Vicent Gil. Vicent, ell és historiador i va parlar-nos de la repressió de l'ostracisme que va patir Vila-real, i jo crec que és un bon moment per a que prestem atenció i que realment sapiem per què se fa esta commemoració, la commemoració de la crema de Vila-real, un 12 de gener de 1706. Cada any, l'Acció Cultural Socarrats de Vila-real, juntament a l'Acció Cultural del País Valencià, commemoren esta crema de Vila-real. Aquest any hi ha novetats i des de Ràdio Vila-real volem que escolten el que va acontecer durant ixe temps.
Regidors, amigues i amics, és com sempre un plaer estar ací entre vosaltres i més per commemorar un episodi tan important per la història de Vila-real com és el del 12 de gener de 1706. Al caliu de les cendres es cou el futur.
A pegar-te pràcticament.
Ara? No?
Està connectat, sí, pare, que tens que apegar.
No. Sí? Ara sí?
Pràcticament tens que estar tocant això, Vicent.
Sí? I si l'agarra així, no? Sí? El final d'una història pròpia i l'inici d'una història imposada. A la llum des de la documentació dels arxius i prenent com a punt d'inflexió la crema de Vila-real del 12 de gener del 1706, tractaré d'explicar, en primer lloc, l'origen de l'ostracisme valencià entre el 1701 i el 1706, centrant-me en la correspondència del virrei de València amb el Consejo d'Estado i en el cas del clergat i la milícia de Vila-real. En segon lloc, com la crema de Vila-real es va justificar com a justo castigo i va servir per legitimar la deslealtat al Borbó com a crim d'heregia. En tercer lloc, i això és el més important, com Melchor de Macanaz proposa l'any 1708 repoblar per a reprimir a los dissidents de Vila-real, a exemple de Sant Felipe, a exemple de Jàtiva. Finalment, conclouré la meva exposició recordant les conseqüències que la repressió borbònica té a la societat valenciana actual, una societat trencada, massegada per la corrupció, la incompetència dels polítics que es governen i, malauradament, acostumada a mentir i amagar la identitat per medrar. En el Regne de València, l'aport del govern borbònic per la dissidència ostracista era ja una realitat el 1701. Des de l'inici del conflicte internacional de la Guerra de Successió, les autoritats borbòniques van prendre mesures defensives per fer front no només a qualsevol hostilitat de les potències aliades, Anglaterra i Holanda, sobre el litoral valencià, sinó també a possibles conspiracions interiors. Un real document del 15 de febrer de 1701, tres dies abans de que a Madrid entrara el Borbó, el virrei de València de manera reservada donava instruccions al governador de les places portuàries per preparar la defensa. Un altre posterior ordenava tenir les milícies del regne preparades. Des d'aquestes dates abunden els informes sobre la infidelitat dels valencians al Borbó remeses pel virrei marquès de Villagarcia al Consell d'Aragó. En aquesta correspondència es succeïxen les acusacions de conjures austracistes com la que pesava contra el rector de Peníscola. Aquest, en particulars de bona qualitat, s'havia conjurat amb la intenció de matar el governador de la plaça i lliurar la fortalesa a les armades d'Anglaterra i Holanda. I el virrei es mostrava sobretot preocupat per les activitats desenvolupades per la gente revoltosa, eclesiásticos i seculares, que esparcen voces desahogadas contra el gobierno. Els focus més actius on es produïren les primeres detencions se situaven a València, a Alzira i, sobretot, a Vinaròs. I això ja a finals de 1701. Els franciscans despertaven tot tipus de suspicàcies entre les autoritats. Al desembre de 1701 es van enviar instruccions per procedir a la detenció de dos caputxins procedents d'Alemanya. Havien embarcat a Barcelona i podien desembarcar a la governació de Castelló. Un d'ells va ser detingut en desembarcar a Morvedre. El pare Tiburcio va ser empresonat al convent de Sant Pasqual. Era company del pare Xusa, confessor de la reina Mariana, i la seva estada al convent va avalotar a tota la congregació. I contó con la exigencia de superiores que hacen caso omiso de las amonestaciones que reciben. El caputxí va ser expulsat, és textual el que dic, de les Espanyes i conduït, empresonat a Roma. A principis de 1702, els espies remesos en la informació que es troba al Consejo de Estado, i es diu així, espies, va o està recompleta d'advertències als prelats de les comunitats eclesiàstiques regulars, a l'arquebisbe de València i al vicari general, així com a desterraments col·lectius i empresonaments als presidis de Mahó i Eivissa d'aquells que hablaven con algun desahogo de lo perteneciente al gobierno. És el cas de mossèn Josep Blasco, vicari de Vila-real. El 1717 la Inquisició reobrirà la seva causa de l'any 1704, acusant-lo d'haver mantès disputes amb un mercader francès sobre la validesa de la penitència en termes de no obeir a qui es deia tenir autoritat sense tenir-la, referint-se al Borbó. A la primavera de 1704, durant una nova travessia de l'armada aliada per la costa valenciana, rum a Barcelona, es va interceptar cartes de l'arxiduc Carles dirigides a diverses figures claus de la societat valenciana. Segons la correspondència del virrei, l'arribada de la flota va marcar la primera intervenció documentada de Joan Baptista Basset a terres valencianes, on va iniciar una ambiciosa campanya de captació en favor de la causa austracista. Des d'aquest moment, la campanya per guanyar adeptes a l'arxiduc es va intensificar, destacant especialment l'activitat de Francisco García de Ávila. Segons el virrei, aquest agent ha viciado en mucho los tres reinos, ofreciendo a los curas en nombre del príncipe obispados y a los seglares puestos y mercedes. Això generava desconfiança i temor entre les autoritats borbòniques, que veien com el suport a la causa austracista s'anava consolidant. A Vila-real es tenia constància de l'activitat clandestina d'alguns agents austracistes destacats, com Josep Zalón, Miguel Navarro, alferes de la companyia de cavalls de la milícia local i, sobretot, del doctor Pedro Cubero, tinent de vicari de l'Església Major. mossèn Cubero, una figura respetada entre els seus feligresos, havia acollit a casa seva un desconegut que es creia que era un agent aliat. Aquest personatge misteriós va resultar ser Francisco García de Ávila, que era l'agent més important dels austracistes, no sols per aquestes terres, sinó per València, Aragó i el sud de Catalunya. García de Ávila comptava amb la col·laboració de José Cubero, germà del mossèn, i de Jaume Ibáñez, dos agents de Vila-real que jugaren un paper clau en la difusió del suport a l'arxiduc. La proclamació de Carles III com a rei a Dénia, el 17 d'agost de 1705, va representar el primer gran triomf de l'austracisme a la corona d'Aragó. I el virrei va reaccionar buscant el suport de teòlogos muy acreditados de ciència i consciència per invalidar la legalitat del nomenament de l'arxiduc com rei legítim e implantar una política de represàlies generalitzada. El 12 de setembre, José de Salazar va informar: se ha saqueado los lugares y puesto fuego a muchas casas. Dénia, tots sabeu que es va convertir en la plaça forta de l'austracisme. Ben fortificada i amb una excel·lent comunicació marítima, la vila esdevingué un punt estratègic per l'aprovisionament i la comunicació amb la resta del país. La presa de Tortosa, a finals de setembre pels aliats, va incrementar els temors d'una sublevació generalitzada. El virrei advertí: viniéndose la sublevación corriendo tan desenfrenada, no será mucho trascienda de Cataluña a este reino, donde hallará materia tan dispuesta. Desde Dénia s'enviaren tropes i armes cap a Vinaròs. El 7 d'octubre, forces austracistes angleses i alemanyes, juntament amb miquelets catalans procedents de Tortosa, i això és l'important, i milícies proaustracistes del Maestrat i de la Plana, on hi havia monjos de Benifassà, i on estava la milícia de Vila-real, 250 homes, ocuparen Vinaròs i proclamaren Carles III com a rei. La governació de Castelló es trobava sota sospita constant d'infidelitat. A principis d'octubre de 1705, la situació havia arribat a tal extrem que al novembre els rumors recollits feien ressò d'una visita feta a Vila-real, Burriana i Almosara per Miquel Navarro i Jaume Piquer, batlle de Betxí, amb l'objectiu de captar voluntaris, cavalls, armes i que viures. Tant Navarro com Piquer, alférez i soldat de la companyia de milícies de Vila-real, eren considerats responsables que la milícia hagués pres partit per l'arxiduc i defensés Vinaròs i Tortosa. El novembre de 1705 es descobrí una conspiració a Castelló de la Plana, de la qual participaven el prior del convent de Sant Domènec de Tortosa, el comte Cifuentes, Mauro Ríos, nebot de Basset, Lledó, veí de Tortosa, Pedro de la Llave, mariner de Castelló, Carlos Limiñana, jurat de Cabanes, José Zalón, veí de Vila-real, i l'alférez de la companyia de cavalls de les milícies de Vila-real, Miquel Navarro. Una altra vegada, els dos personatges. El pla consistia en desembarcar 500 miquelets per prendre la ciutat de Castelló de la Plana, ocupar els passos d'Orpesa i, amb l'ajuda dels miquelets de Vinaròs, atacar les tropes del tinent general Manrique de Lara, que es trobava a Benicarló. El segon plan, embarcar des de Burriana, des del grau de Burriana, als miquelets, dur-los als alfacs i des d'allí atacar Benicarló. Dels 33 pobles que formaven la governació de Castelló, 20 van contribuir a les milícies austracistes. els intents del virrei per mobilitzar els indis del regne es van traduir en infructuoses peticions d'enviament de tropes i formació de milícies. La indecisió de les autoritats valencianes davant la indefensió del regne, la desconfiança provocada per la política repressiva borbònica i la consolidació de l'ostracisme a Catalunya van facilitar la presa de la capital del regne per Basset i Nebot, així com el nomenament de Carles III com a rei successivament a Dènia, Oliva, Gandia, Llàtiva, Alzira, Sueca i, finalment, el 16 de desembre de 1705 a la ciutat de València. Dos dies després, Sor Maria Teresa de Jesús d'Agramunt, monja dominica del convent de Vila-real, escriu al dietari conventual: en el año 705, a 18 de diciembre, por varios sucesos de inquietudes que hubo en la villa, ocasionados de la vecindad de las guerras que la esperaban, fue forzoso admitir dentro del convento a unas señoras, así casadas como doncellas, que se quisieron refugiar aquí. Esto se hizo con parecer de personas doctas. Estuvieron tres días hasta que se sosegó algo esta tempestad, que las despedimos con toda cortesía. Cal pensar que la causa de aquellos sucesos de inquietudes va a ser el reconocimiento de Carles III como rey, así a Vila-real. Sabemos que en aquests avalots es va impressionar els comerciants i tractats francesos establerts a Vila-real i que veïns botiflers com el notari Cosme Palanques van fugir. I ho sabem per el memorial que Palanques va presentar a l'Audiència de València el 1708 contant, i és interessant, que quan els enemigos ocuparon a Dènia, el marquès de Villagarcía, entonces virrey d'aquel reino, noticioso de la fidelidad del suplicante, le nombró justicia de dicha villa para que cuidase y atajase los sediciosos que se iban aumentando. Lo que ejecutó, prendiendo y castigando a muchos, hasta que por la pérdida de Valencia se sublevaron los de dicha villa y le suspendieron y quitaron la vara y aun quisieron matarle, por lo que abandonó su casa, mujer y cuatro hijos, con quienes los enemigos ejecutaron grandísimas hostilidades, hasta apedrearles y echarles de la villa, después de saquearles su casa. Junto con todos los registros y protocolos que tenía de su padre y propios de 20 años, que robaron y quemaron, en que le hicieron de mal pasados de 10.000 pesos. Y habiéndose agregado a las tropas que mandaba el conde de las Torres, sirvió bajo su mando hasta que por enfermo se retiró a la villa de Mora del Reino de Aragón. Les autoritats borbòniques van creure la història de Palanques i tot i que no li van donar tot el que demanava, que era molt, demanava tot el que era propietat dels austracistes del poble, li van donar i el van recompensar amb 6.000 ducats. A nosaltres, d'aquesta història, ens interessa destacar que a Vila-real, abans del 12 de gener de 1706, hi havia almenys 59 llinatges austracistes que comprenen 170 veïns. Si fem cas al jutge de confiscacions borbònic i futur fiscal general del Consejo de Castilla, Melchor Rafael de Macanaz, i considerem la població de Vila-real en 750 veïns, com ell va fer, els austracistes representaven un 22,66% del total de la població. Coneixem les prosopografies dels austracistes de Vila-real. Els seus cognoms apareixen a les llistes de represaliats els anys 1711, 1713 i 1715, a les partides de Mauleig, Miquelets, encara actives en la geografia valenciana a la dècada del 1720, i en les d'indultats o sospitosos de sedició dels anys 1724 i 1727. D'acord amb aquesta documentació, llevat de 6 cognoms, tots són naturals i veïns de Vila-real. La majoria es guanyen la vida com llauradors i artesans, espardenyer, ferrer, rajoler, teixidor, i viuen als Ravals. Tot i que a la vila trobem un apotecari, advocats, notaris, preveres i rendistes com els solers, que és la tercera gran fortuna de l'època d'aquest poble. El 12 de gener del 1706 van morir 48 veïns d'aquests llinatges. Per exemple, els Bellmunt van perdre 6 familiars. Des del mateix gener del 1706, 37 austracistes de Vila-real passen a l'exèrcit aliat o a les partides de Miquelets. En repetides ocasions, 1708, 1711, 1715, a tots ells se'ls va declarar com a perseguidos i con confiscació de tots els seus bienes. L'estiu de 1710 es va procedir a detindre i desterrar a totes les mujeres de los rebeldes. Van ser empresonades als presidis de Peníscola, Morella i Segorbe. Quan als caps de família se'ls va indultar, a canvi d'allistar-se a l'exèrcit borbònic per 6 anys, Belaire, Cotolí, Melià, Molina, Llopis, Ramon, Salvo, el reclutament militar forçós, leves de vagos i maleantes, quintes i la prestació del servici militar obligatori, reemplaçament anual de l'exèrcit obligatori des del 1770 per demostrar la lealtat a nostre senyor rei, serà una mesura emprada recurrentment fins l'any 2001. Tot i això, l'any 1726, signada la Pau de Viena, fi de la Guerra de Successió, a estos austracistes se'ls tildava amb l'estigma inexborrable de ser de los que tenien tomada la voz de la sedició en Catalunya. Amb un degoteig que s'allarga fins 1738, els austracistes van tornant a Vila-real. 19 se restituïen a su pàtria com passaport d'indulta. 18 no presenta passaport ni indulto alguno. Tots ells desperten tot tipus de precaucions i reticències entre les autoritats borbòniques. La qual cosa va fer que personatges com Vicente Esteller i Miquel Galí decidiren passar a viure a Borriana, on eren desconeguts. I arribem al 12 de gener de 1706. Vila-real va ser incendiada i saquejada per l'exèrcit borbònic. Cristóbal de Moscoso i Montemayor, comte de les Torres, en el seu diari d'operacions justificava l'universal incendi i general escarmiento com un castigo justo. La seva estratègia de terra cremada, el bàrbaro rigor bèl·lico, segons ell, era l'únic remei per acabar amb la resistència austracista e implantar el control borbònic al Regne de València. I si algú dubta de si se va cremar o no Vila-real, en la Gaceta de Madrid del 26 de gener de 1706 es conta al detall com i per què es va cremar. D'acord amb el testimoni del comte de les Torres, la versió oficial de la crema de Vila-real publicada a la Gaceta de Madrid descriu els fets com un castigo. A la correspondència i informes del Consejo de Castilla, remesos a Felip V, es repeteix que la crema de Vila-real ha estat ejemplar i justo escarmiento. El comte de les Torres mateix escrivia que la crema era un castig necessari per corregir la obstinada rebeldia. Aquest discurs va ser àmpliament repetit per historiadors borbònics com Vicente Bacallar, marquès de Sant Felipe, i José Manuel Miñana, convertint la crema en un exemple paradigmàtic del castig que mereixia la infidelitat al Borbó. D'altra banda, els cronistes austracistes com Pere Vicent Sabate y Domingo Brieu interpretaren la crema com una venganza premeditada per part del comte de les Torres pel fracàs del setge de Sant Mateu. Aquest punt de vista també es va popularitzar a les gacetes, la premsa de l'època, angleses, holandeses i portugueses. En totes elles es parla de Vila-real. I es parla en estos termes: horrible massacre de Vila-real per su fidelitat austracista. Des del 1707, per la historiografia anglesa de la Guerra de Successió, encara avui s'ensenya a Oxford i a Cambridge, la crema de Vila-real és l'exemple recurrent de la brutalitat del conflicte i la repressió borbònica. Encara que alguns intents, com el de Bacallar, 1725, Isidro Planes i Luis Cebrián, 1898, o Heredia, 2023, han buscat relativitzar i inclús falsejar els fets i les responsabilitats de la crema de Vila-real, la majoria d'estudis coincideixen que aquesta destrucció no va ser circumstancial, sinó una estratègia deliberada per imposar per el terror el domini borbònic. Entre el 26 de desembre de 1705 i el 17 de gener de 1706, el mateix diari oficial del comte de les Torres, enviat al Consejo de Castilla, es poden llegir les pàgines més sagnants de la Guerra de Successió a les comarques de Castelló: crema de Catí, matances de presoners a la Salzadella, destrucció de Borriol i la devastació de Vila-real. Aquestes accions s'enquadraven en una política de terror destinada a intimar i a desmolaritzar les poblacions que trobava al seu pas el conde de les Torres. Amb la crueldat de les accions es buscava neutralitzar qualsevol resistència a l'avanç borbònic cap a València. En una carta justificativa d'aquesta estratègia militar de terra cremada, dirigida al rei Felip V, el conde de les Torres escriu: «La obstinación se ha castigado y todos recurren a la piedad del rei». Segons les cròniques oficials i la correspondència borbònica, Vila-real, un lugar de 800 vecinos, es considerava una plaça forta per les seves muralles, i tanmateix el conde de les Torres estava convençut que la resistència seria mínima, ja que molts dels homes armats de la vila es trobaven al setge de Sant Mateu. Els informes que li havien donat els clergues de Vila-real, mossèn Tomàs Jordà i el doctor Montferrer, reforçaven aquesta idea. Es tenia el convenciment que els habitants desmoralitzats per les massacres i destruccions anteriors no oferirien cap tipus de resistència significativa. Aquesta confiança de la rendició va ser un factor clau que va conduir al conde de les Torres a llançar la seva ofensiva contra Vila-real. Però, al contrari de lo que preveia, la majoria dels habitants que van romandre es van organitzar per defensar-se carrer per carrer, casa per casa. I ja llegireu en tranquil·litat els fets, per no allargar massa, i anar a lo de més suc. Així només vos tinc que dir que de circumstancial la cosa no va tindre res en absolut. Es van desplegar, i ho diu l'autor dels fets, 5.000 soldats de les tropes comandades pels mariscals de camp Baltasar Hurtado de Amezaga i el baró de Winterfell, així com pels brigadiers Manuel Cello i Osorio i l'irlandès Daniel de Mahoní, per encercar Vila-real i ocupar els ravals. Un cop se va fer això, que vindria a ser poc més o menys, la cronista del convent es consta tot el que va passar. Jo el que us he fet, que podreu llegir en tranquil·litat, és una geografia, urbana del desastre de Vila-real. El convent de Sant Pasqual, on estava el comandament del conde de les Torres, la plaça del convent de Sant Pasqual, per on avançaven les tropes tocant a Degüello, i la plaça on mossèn Florian havia predicat sense cap tipus d'èxit. Hijos míos, ja sabeu que més filipino que jo no hi ha nadie, però donde entra el sol, entra el rei. Sense èxit. Perquè lo important està en el mur de la vila, en el portal de Castelló, lloc històric, on la gent de Vila-real va tancar les portes al rei Borbó, no reconeixent-lo com senyor de la vila i dient públicament: no rendim la vila perquè Carles III, el nostre rei, no ens ho ha demanat. I de qui sabem tot això? Sabem tot això de testimonis oficials i, sobretot, de testimonis directes dels fets. Un frare anònim va recollir el que avui diríem història oral dels successos de el que va ocorrir a Vila-real i després ho va contar tot per escrit. Aquest relat va ser utilitzat pel franciscà Juan Bautista Inza per escriure el capítol 9 del seu Epítome Histórico de Vila-real, titulat Lastimoso Infortunio que padeció Vila-real en el año 1706. Aquest text seria posteriorment reproduït per autors locals com José Nebot, Lorenzo Nebot i Climent, mossèn Benito Traver i altres com Juan Antonio Balbás. La notícia del lastimoso suceso de la toma i quema de Vila-real es va difondre ràpidament. El mateix dia, a la ciutat de València, Vicente Ortí inclogué una carta sobre la crema de Vila-real al seu diari de lo sucedido. Encara que la carta original s'ha perdut, Ortí anota: el martes, a 12 de enero 1706, fue lo de Vila-real, cuyo suceso se verá por la carta que copié. El testimoniatge es va estendre boca a orella. Mossèn Vicent Torralba, beneficiat de l'Església de Santa Catalina, recollí al seu dietari l'impacte que causa la notícia infausta de la desolació de Vila-real a la València de Carles III. Segons l'historiador austracista Castellví, fins i tot a la cort imperial de Viena van arribar múltiples relacions sobre la funesta suerte d'esta vila. El metge de la cort imperial, Domingo Briau, originari de Castelló de la Plana, a instàncies de Castellví, va recopilar i resumir les diverses relacions de la seva relació del lastimoso suceso de la toma i quema de Vila-real. Des del mateix 12 de gener de 1706 s'han escrit moltes pàgines contant amb tot luxe de detall com va ser l'entrada a sang i foc de les tropes borbòniques i el saqueig i la crema de la població. Insistisc, a partir de les narracions que fan el conde de les Torres, Priau, Inza, Pelvis, es pot conèixer al detall la geografia urbana dels fets. Us aconsello, i us ho deixo com a curiositat, que es llegeu per anar acurtant una mica. I per què tot això? El mateix autor dels fets, el conte de les Torres, cruament escriu: y viendo ensangrentado el éxito de esta empresa, porque de los texados y casas aún se defendían, por evitar que el saqueo fuese causa a perder más gente, mandé poner fuego en diferents parts de la vila tocant a retirar-se. I afegeix, tot reducit a cenizas. El mariscal de camp, baró de Winterfell, escriu al seu informe que, habiendo querido enterrar los muertos de Villarreal, se fallaron 1530 y tantos. El baró compta en excés els morts dels dos bandos. Les xifres oficials dels morts que dona el conde de les Torres són 140 militars borbònics ferits i morts i més de 700 los muertos, sin los que en los texados y en las ruinas de las casas quedaron sepultados, siendo este lugar de 800 a 1000 vecinos. El metge Briau escriu: de los moradores, comprendida toda clase, murieron hasta 420. De las tropas, hasta 670. Aquest ball de xifres, la Junta en mesura d'inspector d'Hisenda, el jutge de confiscacions, Melchor de Macanaz, al seu informe al Consejo de Castilla. La villa de Villarreal tenía antes del incendio y ruina 750 vecinos y hoy tiene 448. Y de los 302 vecinos que han muerto y están hechos miqueletes, no hay quien dé razón a punto fijo de sus haciendas. Rebaixen el nombre de bismorts, els testimonis orals recollits pel frare anònim de Villarreal, 272 morts, Miñana, més de 280, el frare portuguès austracista Domingo de Conceição, més de 200, i quan Inza conte els morts del libro alfabético de los muertos de esta villa que está en el archivo del reverendo clero, podrem saber que es van registrar al llibre de difunts 250 morts. El cronista mossèn Benito Traver, que també va consultar aquest document de l'arxiu parroquial avui desaparegut, va publicar una molt completa relació nomàstica de 253 veïns morts. Inza afegeix: después murieron muchos del susto y enfermedades producidas del fracaso que entre todos bien pasaron de 300. Por todos los cuales, cada año, día 6 de enero, se celebra un aniversario en la iglesia. Al supervivient se va empresonar. Als homes, a la mateixa iglesia major. A les dones, a Sant Pasqual. D'aquells presoners, escriu el conde de les Torres, di libertad a algunos por parciales a nuestras armas. La resta de prisioneros paisanos, 200 segons Inza, 140 segons Briau i 80 segons Mahoní, van marxar davant de l'exèrcit comandat per l'irlandès Mahoní, empresonats al castell de Sagún, van passar a les presons de Requena i després d'Almansa, els que quedaven vius van ser canviats per presoners castellans a raó de dos valencianos por tres castellanos. Com demostra Santiago Vilanova, el 12 de gener de 1706, Villarreal va perdre gairebé un 20% de la població. El conde de las Torres va considerar la crema de Villarreal, es textual, desatino bien dichoso, que produjo un horroroso ejemplar al reino de Valencia, que sin tan monstruosa ejecución difícilmente se hubiera reducido a reconocer el error de su rebeldía. Este castigo ha dado impulso a que gran número de lugares vengan al encuentro a rendir la obediencia. Quan el 10 de gener de 1706 el conde de las Torres conmina la rendició de la ciutat de València, s'ajusta lo que li mana Felip V i diu: o vos rendiu o vos faig lo mateix que horroroso he hecho en Villarreal. Teniu tot el text en la conferència. La violència premeditada i sistemàtica contra la població civil esdevindrà una constant del conflicte armat de la Guerra de Successió. A mitjans de gener del 1706, l'universal incendi general Escarmiento de Villarreal ja es considera el model de política de terror a seguir per sometre les poblacions rebels austracistes. I clar, això es tenia que justificar d'alguna manera. A l'informe de la reina, l'any 1706, fra Jerònim Bellvís de Montcada i escrivà de Romaní explica aquestes accions contra la població civil com un càstig diví i converteix el conflicte successori en una creuada contra els enemics de la fe catòlica, representats pels anglesos i holandesos de l'exèrcit aliat de Carles III. Se'ls considerava a tots hereges. Identificar l'ostracisme com a crim d'heregia permet donar legitimitat a Felip V per a la successió d'una corona catòlica com l'espanyola i reprimir a hereges austracistes amb la Inquisició. La guerra pels drets dinàstics es va convertir en una guerra de religió. Avui comença els actes recordant la mort de Franco. La Guerra Civil Espanyola, recordeu, també va ser una creuada a imitació o a model de lo que ja va passar en els temps de la Guerra de Successió. La Guerra de Successió és la guerra de catòlics contra hereges. Als sermons, oracions, a la literatura de Cordell, s'arriba a emparentar els austracistes amb el dimoni. Sense embat s'afirma: quien aclama a Carlos III está en el infierno y con los monstruos de las tinieblas. En conseqüència, l'heregia austracista era competència del Tribunal de la Inquisició. La Inquisició constituís un tribunal d'excepció amb competències en tota la geografia espanyola, creat per la monarquia amb legitimació eclesiàstica per entendre casos d'heregia. Entre les heregies juzgades, les polítiques, la infidelitat al rei es considera delicte de lesa majestat, el més gran que es podia cometre, ja que atentava contra Déu, font del mateix poder. El primer inquisidor general borbònic, Vidal Marín, mitificava l'abast de la Inquisició per aconseguir, i ho diu ell així, la Espanya unida i la utilitat que tenia el tribunal com a instrument polític centralitzat de control ideològic per pacificar voluntades. Aquest control ideològic ha afavorit una constant política de recentralització. De fet, tota la història política d'Espanya és l'etern retorn a la qüestió nacional com a problema de la concentració del poder en un govern únic i central. A final del segle XV, la qüestió nacional s'amaga sota la identitat comuna front a les minories, en aquells temps, conversos, jueus i moriscos. L'Espanya centralitzada es forja sobre la conversió d'aquestes minories presents en tota la geografia valenciana fins 1609. Per això, la societat valenciana sempre ha estat sospitosa a ulls de la Inquisició. La infidelitat de los valencianos és una lletania constant en els avisos i novedades del reino. La correspondència de la primera generació d'inquisidors borbònics del Tribunal de València: Diego Muñoz Vaquerizo, Juan de la Torre, Isidro Balmaseda. La derrota austracista d'Almansa va afavorir que la Inquisició implantara la lleialtat borbònica en la societat valenciana. Aquí, simplement dos exemples de com es fa això. Se comencen a obrir sumàries informacions contra els austracistes més destacats. Per judaïsans, els comerciants holandesos del cercle de José Cortizo, jueu d'Amsterdam, absentista i proveïdor de l'exèrcit aliat a València. A l'abat de Poblet, al moliner de l'arxiduc i als monjos propietaris de Quart i Aldaia, por lo que declaradamente en la sublevación de Cataluña y de este reino han cooperado y sobresalido el dicho abad, monjes y monasterio de Poblet. Des de l'estiu de 1707, els inquisidors valencians es dediquen prioritàriament a reprimir qualsevol manifestació de deslealtat al Borbó. Es reobren causes com les de mossèn Jaume Urrea de Vila-real per proposicions favorables a l'arxiduc i els de la beata Ana Montesinos i una anònima gitana, també resident a Vila-real, per supersticions. L'any 1705 havien interpretat les senyals del cel, un eclipse que va haver, com favorables a l'arxiduc. Al mateix temps es prohibixen i censuren impresos austracistes, gacetes, sermons i qualsevol llibre contra Felip V. En esta gràfica teniu l'activitat de la Inquisició en un temps que la història oficial ensenya que quan arriba al Borbó la Inquisició deixa de tindre activitat. I curiosament són els picos més alts que n'hi ha i que fins al llarg de tot el segle XVIII. L'època de Felip V. El procés més curiós, des que conec molts de Vila-real, però el procés més curiós és el procés en ausència i rebeldia per impediments i ofenses al Santo Oficio contra els migueletes de l'any 1710. Va ser l'excusa per prender prontamente como se prendieron los micaletes que vivían indultados en su casa, especialmente cabos y los más señalados de que no hay satisfacción de que no dejen de volver a las armas con cualquier motivo. Y respecto de los que se prendieron de los indultados en este reino, que fueron gran número, se han mantenido en las cárceles de esta ciudad hasta cosa de 20 días, que los repartieron por los presidios de Peñíscola, Tortosa y Morella para tenerlos allí asegurados. Restituido el reino, escribió el inquisidor Muñoz Vaquerizo, el San Ofici moviliza a la población a favor de la causa borbónica. Publicita la nueva dinastía como la única merecedora del favor diví y en convivencia con las autoridades borbóniques facilita el canvi polític castigant exemplarment els dissidents en insòlites acusacions. La majoria, si són clergues, se'ls acusa de sol·licitació en el confessionari. I quan llegeix el procés, apareix testimonis de la seva infidelitat al Borbó. Si és gent civil, la sodomia abunda de mala manera. Mirant els testimonis, són casos que avui diríem del Tribunal d'Ordre Públic, casos polítics totalment. L'inquisidor Muñoz de Vaquerizo, que el teniu aquí, gràcies als seus grans serveis, que va tindre una gran activitat, va ser nomenat bisbe de Segor. I la notícia és curiosa. I des de Segor, i teniu ahir el document de Simancas, trobat fa 15 dies, se va reprimir als catalans i se va implantar la nova planta castellana a Catalunya. Muñoz Vaquerizo. Bé, vos fique, vaig acurtant per arribar a lo que més m'interessa. En el beneplàcit de la Inquisició circulen, s'imprimixen, corren, es diu així, estampes i gravats com esta de Felip V com militar victorioso, les leales expressions i gozos de los valencianos por la victoria de Felipe V, sermones como esta oración evangélica en la Catedral de Valencia a las glorias de Felipe V, y en todo eso lo que se intenta es donarle legalidad al Borbón con rey de las Españas. Los dos textos más importantes que hay son el Teatro Monárquico y el Crisol de la Española Lealtad. Amb aquests textos s'il·lumina els tòpics de l'estat confessional, el patriotisme, la lealtat espanyola, el servicio a la pàtria, i es construís una societat representada per un únic govern centralitzador de totes les institucions. En aquest paviment no encaixava el tradicional equilibri pactista-constitucional. El discurs de la lleialtat, la submissió, s'assegura amb un estat de setge militar. Vaig a córrer un poc. Tots els represaliats, tota la geografia de les famílies austracistes represaliades. De Vila-real el llistat és immens. A tots, el primer que se'n fa és identificar-los, però no a ells. L'únic document en valencià que n'hi ha d'esta època és el que avui diríem un catastre de propietats, un padró de béns, on està el nom del propietari, el nom del sediciós i totes les propietats que se li embarguen. És les llistes, es teniu així. De Villarreal de Troé, un fum. Això està en la Biblioteca Nacional. A la postguerra, el vecindari amb intenció fiscal i el repartiment d'equivalente es va utilitzar com a eficaç arma intimidatòria i justifica embargaments i subhasta de béns. Si fem cas al diari d'Ortí, ningú no està lliure de sospita a la València borbònica. Melchor de Macanaz és un dels personatges més desconeguts de la història de Vila-real i és el que li devem que, si tinguérem un poc de bona voluntat, iniciarem un germanament amb Xàtiva. I vos conto el per què. La repoblació de Vila-real amb militars borbònics del presidi d'Orà el 1708, per orden expresa de Felip V, repartiéndoles les haciendas i bienes que nos pertenecen por confiscaciones a rebeldes, és un projecte del jutge de confiscacions Melchor de Macanaz, el mateix que ell havia escrit i aplicat a Xàtiva. Lo mateix que se va fer a Xàtiva es va fer a Vila-real. I d'això poc sabíem. La destrucció i l'incendi de Xàtiva i la nova urbanització de la rebatejada Sant Felipe va exemplificar l'abast de la duresa repressiva que esperava els vençuts. Per Macanaz, la condició de bàrbaro pueblo conquerit justificava la ruïna, incendio i exterminio. Destruïda la ciutat de Xàtiva, desapareixia amb ella el seu nom. L'on de Xàtiva desapareix i es diu Sant Felipe. El 27 de novembre s'edificava sobre les runes d'una nova colònia amb el nom de Sant Felipe. I curiosament, els rebels xàtivencs foren substituïts per una nova colònia de nous pobladors dignos i beneméritos, oficials i soldats, viudes i orfes de militars borbònics, i aquells xativins que conservaron la pureza de la religió i la fidelitat debida al rei. El 13 d'abril de 1708, Melchor de Macanaz proposava al Consejo de Castilla la expulsió dels 448 veïns de Vila-real i la seva substitució per militars d'hora. La raó? Todos són ciegos per el partit contrari. Con Castic, Vila-real havia perdut la seva condició de Vila-real i es considerava aldea del nou corregimiento. Una aldea en la que les cases i sendes de regadiu i secà valien més de 500.000 lliures, un fortunón de l'època. Ara, establint a les famílies dels militars borbònics, s'asseguraria la quietud i benefici. A tots els veïns de Vila-real se'ls traslladaria per separat el més lluny possible. Entre ells es repartirien hisendes per vàlua de 94.739 lliures. Con esto, muchos lugares que se hallan con pocos vecinos se reemplazaban con estos y no se perdía vasallo de ninguno. Se dividían porque siempre el mal junto es muy dañoso y más en el camino real de Cataluña, cerca de la montaña y de la marina, y en este importante sitio se ponían las pobres familias de Orán. El 17 d'abril, una relació amb tots els veïns que tenien que ser expulsats sense excloure els eclesiàstics es remet a Madrid. El Borbó, demà, es mostra favorable a l'expulsió i a la nova colonització de Vila-real amb militars d'Orà. Nomena ministro literato, era la condició d'alcalde més baixa que n'hi havia en l'època, a Rodrigo de Cepeda, oïdor de l'audiència, per establir els nous pobladors i repartir els bons confiscats dels expulsats. El 4 de juliol, Cepeda rep instruccions per com se té que fer el nou govern polític de Vila-real. És un document interessantíssim. Amb les instruccions, curiosament, un indult per no foragitar a tots el veïnat. Tan sols els que el ministro literato juzgara sospechosos y mal inclinados que pueden pervertir a los demás. I hasta 1738, amb esta excusa, a tot aquell que di algo mal del govern de la vila o contra el govern, se'l foragitava i se'l expulsava de la vila. Les mateixes instruccions inclouen el pla de repartiment de les propietats dels ostracistes morts i fugits. Per identificar-les, és el que se vos deia abans, un detallat catastre escrit en català. Quan ja no s'escrivien els documents tot era en castellà, però la hisenda pública ja sabeu que per recaudar empra tot tipus de mitjans que té al seu abast. I se diu així: el que faltare en uno o en otro a la verdad, en este catastre, no dient les propietats que tenia, no gozarà de l'indulto de su majestat. Serà desterrado i privado de los bienes que allí tuviere y se aplicarán al fisco de la cámara de su majestat. Amb el nomenament dels militars com alcaldes i regidors, s'afavorís la implantació dels ajuntaments de la nova planta. Els seus cognoms es perpetuen a la composició dels ajuntaments del segle XVIII. Des de l'alcaldia s'assegura la lleialtat dels ajuntaments amb una política de matrimonis. Per exemple, l'Alfredo González es relaciona amb els Gamboa. Aquesta primera trama de casoris s'anirà ampliant amb els Mundina, Granell, Barrés. El més granat de la societat de l'època es casa amb militars. La política habitual del matrimoni de convivència entre filles o germanes de les famílies locals de prestigis. Ja hem dit que la Vila-real passa de Vila-real a aldea. Es forma així una nova classe política representada per personatges com el marquès de Cailus. L'any 1738, ocupant la capitania general, se'l va acusar d'irregularitats i corrupteles, tractes de favor, consentits a canvi de diners. Ahí teniu un document original que sobre això i fica en qui i com, perquè ho deixava tot per escrit el senyor. Davant aquestes acusacions, empreu un poc la imaginació en personatges actuals, davant aquestes acusacions, el marquès mostró disgusto digno, diu la documentació. Netejar la imatge pública amb silencis dilatoris, alhora que es deixen sentir descalificacions i queixes donde y a quien es necesario dejarla sentir, mostrando disgusto por el trato y la incomprensión recibida pels que han d'estar agraïts, és la resposta tòpica de certs polítics valencians estos dies. Acusada de corrupció, ha donat sempre en una societat com la nostra, educada i preocupada en que no se descubra motiu per a recelar i se renueve alguna inquietud. I sa por a lo que puga passar es fa molt consentidors de polítiques ben estranyes com la que, si mireu les notícies, ha passat este matí a l'Horta en cert passeig de certs personatges. I en això se falseja la identitat. Per tal de mitigar l'oposició dels naturals del país a la nova planta castellana, un autor anònim escriu un memorial carregat d'ironia jurídica, titulat «Manifiesto que no hubo rebelión en València por la entrada de las armas del señor archiduque y en los siguientes por los que de ellos se ejecutó». Es un manuscrit legalista en què es justifica l'actitud adoptada pels valencians davant del problema successori com algo que no va passar. Aquí no ha passat nada. Més pragmàtics van ser els pretendents a càrrecs públics i sobretot els que consideraven en dret d'executòria de noblesa. A l'hora de justificar mèrits es va acostumar a transversar la realitat i interpretar els fets ajustant-los a una contínua fidelitat a nuestro senyor rei Felipe V. Als seus memorials de mèrits falsejaren convenientment la seva història familiar, manxada d'excessiva passió. Transversar o falsificar el passat es convertirà en costum des del 1722. Don Andrés Mundina, la casa la tenim al costat, a l'hora de pretendre el títol de noblesa, jurava i perjurava que van ser els rebels els que van cremar casa seua en el moment de l'assalt de Vila-real per les tropes borbòniques. Al mateix temps que negava els seus orígens valencians, considerant circumstancial haver nascut a Vila-real, buscava els seus ascendents al bear francès i va arribar fins i tot a francesar el seu nom. Va presentar 12 testimonis per avalar la seva ascendència bearnesa. El fiscal desmunta la seva pretensió demostrant que testimoni i testimoni eren tots falsos. No és a Milana, sinó que el que fa és encarrega la defensa de la Provença al prestigiós advocat Francisco de Puja i Feijó, col·legial i catedràtic de decrets a la Universitat de Salamanca. Revisa la pretensió i es conclou que l'informe del fiscal havia sido error de pluma. I Mundina va ser hidalgo de sangre i solar conocido, i gràcies a això del solar conocido tenim avui en dia la casa dels Mundina. Casos com els del Mundina abunden en la documentació de les escrivanies de cambra de la Real Audiència de València. En tots es descobreix l'interès per demostrar davant del Consell de Castella decidida renúncia a tot el que s'identifica com a poble en lleis pròpies i penedida submissió al Borbó. y vos dice al aire una cuestión. Veis la mirada del primer Borbón. En aquest temps d'incertesa en què es toca viure, cal preguntar-se, és la nostra una societat sumisa, clientelar, acostumada a negar la memòria i falsejar la identitat? Molt agraït per la vostra atenció, excuses si s'ha allargat i vos jure que està molt retallat tot el que vos he dit i si vos entreteniu, vos entretindreu perquè hi ha casos molt sucosos en el que esta nit Socarrats tindrà a bé publicar a la seva al web i després es farà el llibret. Moltes gràcies.
Festa avui, feu dolços de Natal i coques de bull. Polimenteu fustes i emblanquineu murs, perquè Carles d'Àustria ha jurat els furs. Enrameu de murta, passes i carrers, abastim de piules, xavals i xiquets. Aclarim la gola amb vi moscatell, que no hi ha qui pare el pas dels maulets. Vine Pilareta, que es pegui un saxó, els peixos en l'aigua i els amos al pot. I si no l'empara el nostre senyor, tallarem la cua a Felip de Borbó. Es dirà que en mal dels maulets vindran altres dies que buque bon vent. Quan més curts ens diguen, més perill tindran. Passeu-me la bota i seguiu tocant.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Smart Mobility Systems, especialistas en vehículos eléctricos de 2 y 3 rodes, patinets, bicicletas eléctricas y motos eléctricas. Obrim en Villarreal, en Avinguda Tàrrega 45, amb taller especialitzat en patinets elèctrics i bicicletes elèctriques. Promoció d'apertura, revisió gratuïta del teu patinet i 20% de descompte en punxades i modificacions de pneumàtics. Reparació, punxades, rodes massisses, qualsevol tipus de reparació de patinets elèctrics, totes les marques. Smart Mobility System. T'esperem en Avinguda Tàrrega 45 de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Agricultor, podar y serrar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable, cuando más lo necesita.
batería, más tijera, más sierra profesional y probar antes de comprar. Porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol, 964-32-2041. Agromaestrat. ¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Hola, en Diven Marina. Y el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música de una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteri.
Jo sóc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per poder triar el que més m'agrada.
Jo sóc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
Mira, la presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, diu que continuaran defensant els castellonencs enfront de la nova amenaça del govern central d'enderrocaments dins de la nostra costa. El govern provincial presentarà una moció en el ple de la Diputació corresponent al mes de gener en defensa dels veïns afectats de Torre la Sal perquè l'executiu central escolte i atenga els afectats. Escoltem a la presidenta.
Continuarem defensant els castellonencs davant de la nova amenaça del govern central d'enderrocaments a la nostra costa. No podem permetre que els veïns de Torre la Sal siguin abandonats a la seva sort. És inacceptable que després de més de 3 anys de silenci el govern central hagi decidit tancar les portes al diàleg i obligar les famílies afectades a enfrontar-se a llargs i costosos processos judicials per a defensar el que legítimament els pertany. Des del govern provincial anem a presentar en el pròxim plenari de gener una moció en defensa dels afectats. Castelló mereix un tracte just i una resposta que estigui a l'altura de la seva història i de la seva gent.
Dos narcotraficants han fugit amb 30 quilos de haxís després d'una persecució per l'AP7 de Castelló. I és que esta nit ha hagut una persecució nocturna per l'autopista AP7 en direcció a Castelló, que ha acabat amb la detenció d'un individu i la fuga dels dos còmplices que estaven encara dins del cotxe, que van aconseguir escapar amb aproximadament, pues, lo que he dit, 30 quilos de substància. Els fets van ocórrer quan la Guàrdia Civil, després de rebre avisos sobre un Audi A3 que circulava a gran velocitat i sense llums enceses, va rebre l'alto. Va rebre l'alto dels agents que van localitzar el vehicle a l'altura de Torreblanca. I quan van intentar aturar-lo, el conductor va accelerar i va posar en perill a tres usuaris de la via. Davant d'aquesta situació es va desplegar un operatiu que va participar en el que van participar diferents patrulles de la Guàrdia Civil i amb el suport de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància. Però, finalment, el vehicle se va aturar en el moment en què els dos ocupants de darrere van fugir amb la càrrega de la substància i a hores d'ara mateix el seu parador és desconegut malgrat els esforços de les autoritats per localitzar-los. Per l'altre costat, el conductor d'origen magrebí va ser detingut en el lloc dels fets i està acusat de conducció temerària i altres delictes relacionats amb el tràfic de drogues.
I l'Ajuntament de Vila-real amplia l'horari de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, Consum i Proximitat, que està ubicada a la planta baixa de l'edifici de Cala Vila. Des d'aquest mes, l'oficina oferirà servei també els dijousos de 4 de la vespre a 6 de la vespre, sumant aquesta franja horari a l'horari habitual d'hivern, que comprèn de dilluns a divendres de 8 a 2 del migdia. Això sí, des de l'àrea d'atenció ciutadana, en l'horari de vesprada, només es podran realitzar els tràmits de certificats digitals i signatura electrònica, dur a terme altes, baixes o modificacions de l'empadronament, expedir certificats d'empadronament o registrar i presentar documentació, ja que cal tindre en compte que els serveis de la resta de departaments de l'Ajuntament no estaran disponibles en horari de vesprada. Com a recordatori, l'Ajuntament ha informat que l'edifici de serveis socials situat al carrer José Ramón Batalla també oferirà serveis com el registre, l'expedició de certificats de l'empadronament i la tramitació de certificats digital. Per accedir a aquest servei és necessari sol·licitar cita prèvia. També s'ha volgut recordar des de la regidoria que amb el certificat digital es pot fer tota mena de tràmits, incloent-li els de caràcter municipal, a través de la seu electrònica.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
En Óptica Vila-real revisamos tu vista con la tecnología más avanzada, vestimos tu mirada con las mejores marcas y diseños y tenemos las lentes de contacto que mejor se adaptan a tu estilo de vida. En Óptica Vila-real sabemos cómo cuidar tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Óptica Barilux Especialista.
Ya sé que no es exactamente lo que debería de ser, pero me río al pensar que crees que voy a ceder. Sé que es más fácil.
Miriam, ¿hoy es el día de la electricidad estática? ¿Hoy?
Sí. Este fenomen, bueno, la electricitat estàtica, perquè no ho sàpiga, se produeix quan hi ha un desequilibri de les càrregues elèctriques entre dos materials que se junten. Entonces, jo he recuperat un poquet de curiositats perquè de primeres no m'havia cridat l'atenció el dir, bueno, electricitat estàtica, vale, però en què m'afavoreix això o me trobe, no, l'electricitat estàtica, perquè jo almenys no ho sabia. I bueno, mira, primer de tot, és un fenomen que és conegut des de l'antiguitat, és a dir, l'antiga Grècia van ser els primers en observar este fet de l'electricitat estàtica, perquè en fregar un tros d'ambre, que se diu que és l'àmbar, amb un tros de llana, notaven que podia atraure objectes xicotets com les plomes o... Bueno, però entonces ara ho fem en paperets, però és un poc és la mateixa composició. I d'ahí també trau este nom. Electricitat prové del grec electron, que és com se diu alàmbar, alambre, alambre en valencià. Després, els llamps són electricitat estàtica a gran escala, que això era algo que jo no, ni m'havia imaginat. Segur que durant una tempesta, les càrregues elèctriques acumulades en els núvols busquen equilibrar-se amb la Terra, el que diem de dos materials que se junten. I això dona lloc a estos llamps que són les descàrregues d'esta energia com a tal. Després tenim que una descàrrega mínima, que és el que sentim quan toquem un objecte metàl·lic després de caminar sobre una moqueta, si ho ferem, podria arribar a ser de 25.000 volts. Tot això, la intensitat de la corrent és molt baixa i per la qual cosa és inofensiva, però estem parlant de 25.000 volts, que no és poca cosa. No sé si la de la llum corrent, que seran 220, no? O sigui, estem parlant de no sé quantes vegades més. Els gats són... Bueno, n'hi ha els animals en general, però els gats en concret poden percebre aquestes descàrregues elèctriques en una major intensitat. Això és per el seu pelatge. I sobretot, si damunt vivim en climes secs i ja estem en Madrid o alguna zona d'aquestes, pitjor claro. Pel pobre gat.
Sí, 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 sí.
Afecta la tecnologia. I és que segur que en els laboratoris o fàbriques en general, una xicoteta descàrrega d'electricitat estàtica pot danyar components electrònics molt delicats. Per això se fan servir materials conductors i polseres antiestàtiques per evitar aquests problemes. Que jo no sabia que és que de tantes maneres no, podia produir aquesta electricitat.
Pot repercutir en moltíssimes coses, eh?
Segur que les ales dels avions també, al fregar-se en els núvols i demés i l'aire, també creen esta electricitat en les ales. Entonces, segur que totes aquestes ales estan fetes en uns sistemes electrònics i uns materials aposta per a que no interferisquen en els controls de l'avió. Perquè si no ho haguen fet així, tindrien problemes. I esta és la que més m'ha sorprès en diferència, perquè segur que la fricció en la roba i el cos pot generar esta electricitat estàtica i una descàrrega al manipular combustible, és a dir, quan estem, per exemple, posant gasolina, podria causar accidents i és el motiu pel qual se desaconsella tant l'ús de mòbils com tocar qualsevol superfície metàl·lica abans d'obrir el dipòsit.
Pues una conta, ara tu, per exemple, te servisses, quan no te servissen, te servisses tu. I jo
vaig a tenir el mòbil en la mà.
Absolut. Tu i tot el món.
I en la targeta, no? No t'ha passat a
sí,
tu?
Sí.
Pues això també, clar, està polaritzat, també crea aquest tipus de... Pues, segur que és un problema.
Sí, això és que tenim tants àngels de la guarda al costat, que si no estaríem ja, bueno...
Però no, res, són coses per a tindre ara en ment i no tornaràs a fer. I ja l'última que trobaré així més curioseta, i és que l'electricitat estàtica s'utilitza en algunes plantes de reciclatge per a poder separar els metalls d'altres compostos i demés.
Que ells ja l'han tret una utilitat.
Exactament. Li han tret moltes coses. I sobretot ara m'ha provocat por en esto de la gasolina, eh?
No, precaució.
Sí. Sí, no, en veritat, precaució.
Per cert, havies parlat de que en 2025
tenim un color.
Cada any té un color, jo no tenia ni idea.
No.
Què va?
Pues mira, per qui siga un poquet fan de revistes tipus Vogue i demés, tots els anys veurà, bueno, si te fixes simplement en la roba, tu t'adones de que cada any pareix com a que uns colors són els que predeterminen en el nostre armari, en les tendes, i ja no només en això, sinó en decoració i demés. I és que cada any s'escollís un color sol ser de la gama que se diu Pantone, que són estos que van en el numeret tal.
Sí, sí, sí.
Pues el de l'any 2025 és el Mocha Mousse. I este color, bueno, és un to així com marronet càlid, però és com claret, és un marronet claret. En este cas, este color com a que mos transmet este... Claro, és un color càlid dins de que és un marró, perquè és, recordem que el marró és una mescla d'entre ells el color roig, per això té esta calidesa. I entonces és un com recordatori dels plaers de la vida. Tu penses en el nom mos ho indica. El Mocha Mousse, mos afegís a esta mousse de xocolate,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Esta natura també, perquè és com un color molt senzill que podem trobar en molts llocs distints com diferents parts de la natura, de més... I a més com a que mos dona esta textura com molt suau i delicada, no? Segons Lauri Pressman, que és la vicepresidenta de Pantone, el Color Institute, que és el mecanisme de color, aquest color simbolitza un retorn de la natura i un enfocament d'estos xicotets plaers de la vida que tenim. Mos aboca al confort, a la connexió personal i a allò que ens fa feliços. Ja que siga un capritxet dolcet, un postre, o, jo que sé, connectar en la natura, que també mos transmet molta pau, no? El nom del...
Dime. Jo crec que per al temps en el que estem, si pensem en la indumentària, per exemple, ja ens quadra molt, no?
Sí.
I també en objectes de decoració, fins i tot en mobles...
Clar, perquè quan diem de un color de l'any, jo parlo de moda perquè és el tema del que jo sé, però això aboca tot, aboca interiorisme, aboca, jo què sé, a qui li agrada a l'hora de fer escaparats de les tendes i demés, a quins colors... Este és el, ara mateix, el de tot l'any, saps? I és que...
I es diu?
Mocamus.
Mocamus.
Aquest és bonic, està el nom,
sí, ara entrem...
eh?
Oye, un jersey mocamus? Zapatos mocamus?
Te podran donar tota la roba sencera, tota la tenda sencera, perquè jo és el he vist bé, no? En tots els llocs. És que també este color juga un paper fonamental perquè com Pressman, la xica esta, mos explica, mos aporta esta lleugeresa. I això se transmet ja en altres coses. Si ja parlem, per exemple, de moda, mos aboca a estos teixits vaporosos que trobàvem, així com parlàvem l'altre dia de tendències de moda i parlàvem molt del boho, del hippie que sí, se dia, de sí. Tot este el tema de ante, tot això és casa molt, no? en este color, entre altres coses. I, pues no res, tirem cap a unes tendències de teixits així com vaporosos, lleugers, molt... És un any com... Segons esto va en contraposició a lo que té que passar. Quan se suposa que han de ser anys molt mogudets, mos donen colors que mos donen esta pau, més... esta tranquil·litat...
Ah, és dir, tenen tota la intenció de que passem un any d'issos
sí,
guapos.
Se suposa que a nivell de fenòmens han de passar coses i per això se posa en contraposició, perquè si tot és molt...
Perquè mos pille tipus zen?
Sí, perquè tu pongues en filosofia, mai millor dit.
Que guai, no? Pues bueno, a veure, també pensen en nosaltres, és a dir...
Perquè tu prengues els disgustos, no? Perquè com aquí dius de la millor manera possible.
Fíjate, jo estava pensant ara, recordes, començava el programa, en allò que hi havia un temps, o almenys això diuen les llegendes de la pujada de gener, que era una anècdota puntual, pues ara no passa, estem en contínua pujada...
Pujada de gener?
Pujada anual. No?
Ah, pues
i hem dit, enviem-vos anècdotes. Has acabat tu?
Sí,
o tens?
Sí, sí.
Vale, pues l'anècdota m'ha aparegut una molt bona, com ixa de... Diu que el supermercat és com un escape room, no? Ixes només en el que pots pagar. Per favor.
Sí.
Diu, amb el preu de l'oli estic començant a cuinar amb aigua i moltíssima fe. Diu que la llum és tan cara que ha après a llegir a fosques. Bueno, la gent té una imaginació brutal, no? Jo m'envio aquestes coses i me feu feliços, eh? Me feu feliç, de veritat.
Home, però el que s'estalvia en electricitat ho tindrà que pagar en ulleres, perquè com que no menja la vista el llegir a oscures, no?
Sí, però quan no tens més remei, la gent agudeix a l'ingeni una barbaritat. També... per exemple, un llistat de propòsit, no? Que s'han fet estalviar, menjar sa, fer esport i al febrer, llista nova, sobreviure.
Sí.
O no. jo que sé, coses com per exemple, diu que